sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Som aquí un migdia més des de la sintonia de la Cala Ràdio. Benvinguts, benvingudes al nostre Sempre amb tu. Avui és divendres, divendres i 13.
Bon supersticiós, dia, bon dia.
No.
No?
Jo sóc més del dimarts i 13, que és més lo nostre, no? Això és per als anglesos, no?
Sí.
Que este divendres 13, doncs, no els hi agrada.
És un divendres diferent, no? Un divendres en què han tancat les escoles, els centres educatius.
És cert,
dilluns
sí, sí.
És festa. És un divendres atípic, diríem.
Atípic, no? Un divendres 13 que arriba estrany, perquè diríem que és les portes d'un pont. Sembla que és l'últim que tenim hasta abans de l'estiu, vull dir que l'haurem de gaudir.
Sí, hasta Sant Joan, Sant Pere.
Hasta Sant Joan, Sant Pere, i després, em sembla que el 15 d'agost cau també en un dilluns.
Ai, mira,
que...
15 d'agost, sí senyor.
En dilluns. I per tant també tindrem pont. Bueno, en fi, de pont sigui o no, el cert és que nosaltres sempre, sempre, sempre us proposem continguts. Avui edició 81 del Sempre amb tu. Parlarem sobre el tall que va tenir lloc ahir a la Nacional 340. Ja és el número 37 que porten els veïns setmanalment tallant a la Nacional 340 a la Mella de Mar, les Cases d'Alcanar i Vinaròs.
Fila Zero. Avui coneixerem les estrenes, moltes propostes per aquest llarg cap de setmana al Fila Zero amb la Imma.
A més, hem de dir que va ser la festa del cine ara fa uns dies i vau poder aprofitar aquesta oportunitat, doncs me sembla que per 2,90 €.
2,90 €, sí,
així,
sí, sí. 2,90 €.
Anar al cinema. Llàstima que no tenim un cinema aquí al poble, perquè jo hagués anat segur.
Però bueno, el tenim a mitja hora de cotxe. Eh?
Sí, el que passa és que com que sempre tenim tanta feina, és impossible anar
volgués
i sortir.
Poder. Sí, com diuen, si vols pots.
Avui el temps de l'entrevista, com ja sabeu, cada dos de divendres ens acompanya l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, i amb ell fem doncs un repàs a l'actualitat municipal, parlem una miqueta sobre tot el que ha estat notícia en aquests darrers dies.
La més viral, doncs una calera, no? Una calera,
sí, sí, una calera, i no direm el seu nom, ja ho descobrirem després. I que fa referència a una bandera signada,
Calera també.
Calera també, calera.
Calera. També.
Política, futbol, tot el que ha estat més viral esta setmana, tancarem edició amb l'Eva García i les xarxes socials. Com ja veieu, moltes propostes al llarg de la pròxima hora, en directe des de la Cala Ràdio, comença un dia més, al Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem tot seguit l'actualitat d'aquest divendres 13 de maig. Els veïns de l'N340 creuen que les noves eleccions poden ser una oportunitat.
Ahir dijous van tornar a tallar la carretera per 37a setmana consecutiva a l'Ametlla de Mar, les Cases d'Alcanar i a Vinaròs. La telelectura estalvia Tortosa 29.000 metres cúbics d'aigua en fuites i possibilita la monitorització de gent gran que viu sola.
La capital ebrenca és la primera ciutat de Catalunya que desplega a totes les llars el sistema de lectura de l'aigua amb comptadors intel·ligents. L'alcalde de Tortosa acusa la subdelegació de fiscalitzar en extrem la gestió municipal.
Les crítiques arriben després d'un nou requeriment de la subdelegació del govern a Tarragona en què reclama informació sobre les competències en matèria d'ensenyament a l'Escola Municipal de Música. Els preus augmenten 5 dècimes a l'abril a Tarragona i situen la inflació anual en el menys 1,5%.
L'IPC a les comarques tarragonines acumula 24 mesos seguits amb taxes negatives o del 0%. Les pluges esquincen les cireres primerenques i fan perdre el 90% de la producció a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.
El sindicat JARCOAC reclama la reducció dels mòduls de l'IRPF del cirerer a Hisenda per alleugerir la càrrega fiscal dels agricultors ebrencs. L'antena cultural Tortosa de la Universitat Rovira Virgili impulsa unes jornades per posar en valor el patrimoni cultural immaterial als centres educatius.
Es celebraran el 24 i 31 de maig al campus Terres de l'Ebre i estan adreçades principalment a docents, gestors culturals i estudiants d'educació. Aquesta és l'actualitat d'avui divendres a la Cala Ràdio. El moviment veïnal per una AP7 gratuïta va realitzar aquest dijous un nou tall a l'N340 a l'alçada de l'Ametlla de Mar, les cases d'Alcanar i Vinaròs. I ja són 37 setmanes manifestant-se a peu de carretera. Un dels portaveus del moviment, Àngel Porres, creu que les noves eleccions espanyoles poden ser una oportunitat per aconseguir la gratuïtat de l'autopista, ja que s'obre una nova etapa de negociacions en què els partits s'hauran de posicionar i deixar clar per quines infraestructures es volen per al territori.
Ara entrarem, suposo, en una època bonica de negociacions. Ara venen el que són les eleccions a nivell estatal. Suposem que cada partit s'anirà expressant en quina posició està i quin tipus d'infraestructures vol per al territori. Seria important i serà important sentir la veu de tots els que es presenten, més que res de la gent que es presenta per Tarragona, per a saber l'aposta que estan fent.
En aquest sentit, Porres ha avançat que molt probablement en breu es podran reunir amb el candidat de Podemos, Pablo Iglesias, i que també demanaran reunir-se amb Pedro Sánchez i Mariano Rajoy. No tenen tantes esperances amb els partits catalans, ja que asseguren hi ha molts interessos lligats amb la Caixa i Abertis.
És més complicat perquè tenen una lastra damunt que es diu la Caixa, se diu Abertis. Sí que és molt dur de dir-ho, però és així. Hi ha molts interessos. Sabem que costa molt aixecar el que és el peu de l'accelerador per a les exigències d'una passat gratuïta. També hi ha molts interessos al territori. Des del mateix Ferran Bel està ficant diferències o s'estan confrontant amb els alcaldes que toquen a la Nacional 340, que ells sí que s'han expressat en el sentit d'AP7 gratuïta, que no volen historietes, carreteres i alternatives que saben que no són viables, és a dir, estan per una AP7 gratuïta.
Porres ha insistit que no estan demanant cap infraestructura nova, sinó salvar vides. En aquest sentit, el moviment veïnal confia que el 2019 no es renovi la concessió de l'AP7 i mentre s'aixequin les barreres als punts més conflictius d'aquesta autopista.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Portada ja del territori. El 2015 va ser el primer any en què tots els habitatges de Tortosa i els seus 5 municipis disposaven de comptadors d'aigua intel·ligents. Amb la implantació completada del sistema de telelectura a 15.000 llars, la ciutat ebrenca ha reduït el consum en 28.750 metres cúbics, en detectar en només 24 hores 219 casos de fuites d'aigua.
Sobre l'estalvi, les dades del primer any d'implantació completa en el 2015 són clares. Gairebé 29.000 metres cúbics d'aigua que s'ha evitat que es perdessin en fuites, ja que el sistema les detecta en només 24 hores i avisa el propietari afectat per aturar-les i l'estalvi de prop de 78.000 euros per als abonats. Fins ara, una gran fuita no s'arribava a detectar fins que arribava a les llars una factura trimestral desorbitada i saltaven les alarmes. Amb els comptadors intel·ligents, el mateix sistema genera un avís quan el consum sobrepassa l'estimació mitjana d'aquella llar. Per acabar de perfilar el bon funcionament de la telelectura, el conseller delegat d'Aigües de Tortosa, Manuel Aiza, ha demanat a tots els abonats que facilitin a l'empresa un telèfon mòbil o una adreça electrònica de manera que les alertes es puguin fer arribar amb més agilitat als usuaris. A més, amb els comptadors intel·ligents s'ha posat en marxa una prova pilot dins del programa social municipal per a gent gran que viu sola, sempre acompanyats, perquè permet monitoritzar 40 domicilis i alertar al servei social si en aquests habitatges no es fa cap consum d'aigua durant un dia, perquè comprovin que la persona està bé. Tortosa és la primera ciutat catalana que, consolidant la seva vocació de Smart City, desplega completament el sistema de lectura de l'aigua en comptadors intel·ligents.
I ens quedem a Tortosa perquè l'alcalde de la ciutat acusa la subdelegació de fiscalitzar en extrem la gestió municipal, i és que les crítiques de l'alcalde arriben després d'un nou requeriment de la subdelegació del govern de l'Estat a Tarragona en què reclama al consistori informació sobre les competències de l'Ajuntament en matèria d'ensenyament a l'Escola Municipal de Música. Ferran Bel ha recordat que aquest requeriment arriba després d'un anterior on es demanava el motiu que havia portat l'Ajuntament a contractar 3 professors de música als quals es volia regularitzar la seva situació, ha precisat l'alcalde. Bel ha advertit que l'Estat s'empara en la Llei de Sostenibilitat i Racionalització de l'Administració Local perquè l'Ajuntament deixi de prestar el servei públic municipal d'escola de música. En aquest sentit, l'alcalde ha volgut posar en relleu les contradiccions de l'Estat, atenent al fet que l'edifici que acull l'Escola Municipal de Música es va finançar en base al Fons Estatal d'Inversió Local, una iniciativa impulsada precisament pel govern de l'Estat. Ara, diu en Bel, el mateix que ara vol fer-nos tancar l'escola. La pregunta que afegeix Bel és per què ara, amb els anys que porten fent classes de música, i també haurien d'aclarir si pretenen, fer-ho, volem dir, a totes les escoles municipals de música de tot l'Estat. L'alcalde ha advertit que no es plegarà davant d'una actitud que considera irracional, arbitrària, i que pretén aplicar la llei de forma asimètrica després de valorar que el pròxim govern de l'Estat, sigui del color que sigui, està convençut que una de les primeres mesures que adoptarà serà la derogació de la Llei de Sostenibilitat i Racionalització de l'Administració Local. L'Ajuntament de Tortosa ha registrat, en aquest sentit, en els últims mesos, un increment dels requeriments d'informació per part de la subdelegació del govern a l'Estat en àmbits diversos.
I parlem ara d'un apunt econòmic. Els preus van augmentar a Tarragona en 5 dècimes a l'abril i van situar la taxa d'inflació anual en el menys 1,5%, 3 dècimes més negativa que la registrada en el mes de març, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut d'Estadística Espanyol. La demarcació de Tarragona acumula 24 mesos seguits d'inflació negativa o amb el 0% i la taxa d'inflació aquest mes d'abril és la més baixa des del febrer de 2015. Dels 24 mesos, tots han estat en negatiu menys 3 mesos amb el 0%. La inflació anual de Tarragona se situa a l'abril 7 dècimes per sota de la registrada a Catalunya, que ha quedat fixada en el menys 0,8% després d'un increment de preus de 7 dècimes en relació amb el març. La caiguda de la inflació aquest abril ha estat condicionada per l'efecte calendari de Setmana Santa, que aquest any ha caigut al març, mentre que l'any passat es va celebrar a l'abril.
Xifres econòmiques que segur que també tindran vinculació amb la següent informació és que el sindicat JARCOAC ha alertat que les pluges dels últims dies han provocat l'anomenat efecte cracking en les cireres primerenques de les comarques de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i es tracta de l'esquinçada del fruit per excés d'aigua que ha fet malbé gairebé tota la producció, un 90% de la varietat burlat. Això suposarà un descens del 30% de la producció total de la campanya quan finalitzi la recol·lecció. Els pagesos no contracten assegurances per protegir els conreus d'aquest tipus de danys, degut als baixos preus que cobren i a unes primers que no s'ajusten a la rendibilitat de la plantació. Per aquest motiu, el sindicat reclama una reducció dels mòduls de l'IRPF del cirerer a Hisenda per alleugerir la càrrega fiscal dels agricultors de la zona afectada. Segons dades de l'Observatori del Departament d'Agricultura, actualitzades l'any 2014 i que ha facilitat aquest sindicat, a la Ribera d'Ebre la superfície de cirera és de 553 hectàrees i la producció aproximada és de 2.000 tones. A la comarca de la Terra Alta hi ha plantades 211 hectàrees que donen una producció d'unes 800 tones.
I acabem avui parlant d'una nova proposta cultural. El patrimoni cultural immaterial pot ser una eina didàctica important per a les escoles per tal d'aconseguir que els estudiants, siguin de primària o secundària, coneguin el seu entorn més proper i es conscienciïn que hi ha determinades pràctiques, usos i elements que cal conèixer i salvaguardar. I fins i tot, aquests mateixos estudiants poden contribuir a ampliar aquests coneixements, fent d'investigadors i aportant noves dades sobre la matèria. És amb aquest objectiu que l'Antena Cultural Tortosa de la Universitat Rovira Virgili ha impulsat les jornades Escola i Patrimoni Cultural Immaterial, Aula, Recerca i Projecció. Es celebraran els dies 24 i 31 de maig al campus Terres de l'Ebre de la URB i s'han estructurat en 6 conferències, 3 per dia, en el transcurs de les quals es donaran a conèixer experiències que ja s'estan duent a terme al territori en aquest àmbit. El doctor Joan Santacana i la doctora Naira Llong, referents quan parlem de patrimoni, donaran el tren de sortida a les jornades. Entre altres temes, membres de l'equip de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre, que coordina l'antropòloga Pepa Subirats, faran incidència en les possibilitats que ofereix aquest projecte com a recurs que pot ser molt útil a les escoles i als centres culturals.
Òptimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps.
És divendres, per tant, hem de mirar al cel i conèixer quina és la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. Ho fem connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya i un dia més amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem el dia i ho fem parlant de temperatures més suaus que les d'ahir. Han pujat entre 2 i 3 graus i també s'espera que avui al migdia tinguem un ambient força agradable amb màximes que pujaran fins als 22-23 graus, les més altes en punts de la serralada litoral. S'espera que al llarg del matí parlem de força domini del sol i, en canvi, de cara a la tarda, creixeran algunes nuvolades en punts de prelitoral que momentàniament deixaran el cel mig ennuvolat i fins i tot podrien deixar alguna gotellada, però de caràcter local i no massa intens. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Bon cap de setmana. Ara mateix a la Milla de Mar superem ja el llindar dels 20 graus centígrads, 21,1, una humitat relativa del 43%.
Òptimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Òptimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat en aquest divendres 13 de maig de 2016. La informació continua cada hora amb els butlletins informatius horaris i també a ametllamar.cat/lacalrtv. I el recull informatiu dissabte, diumenge i dilluns a les 12 del migdia i les 8 de la tarda. Moment per seguir avançant amb el nostre Sempre amb tu. És divendres, per tant, és temps de cinema. I aquest llarg cap de setmana, aquest pont que ens queda ben guapet, sens dubte, per a gaudir del cap de setmana, si podem, podem escapar-nos als cinemes de casa nostra, per viure, per gaudir de les propostes que s'estrenen aquesta setmana, o bé, d'aquelles que encara estan a la cartellera. Com sempre, fem un repàs a totes les estrenes cinematogràfiques de la setmana, amb la Fini i també amb la Imma, que ja ens esperen assegudes a la fila zero.
És divendres i a la Cala Ràdio arriba el Fila Zero. Imma, molt bon dia.
Bon dia.
Moltes pel·lícules davant d'un llarg cap de setmana, moltes estrenes que podem veure a les principals sales del país.
Moltes i de molt bones.
Els divendres al Sempre amb tu parlem de les estrenes cinematogràfiques, preparats a la fila zero per estar al quite.
Comencem per una pel·lícula anglesa, una pel·lícula de ciència-ficció, un drama, un thriller, interpretada per Tom Hiddleston i Jeremy Irons. Parlem de High Rise. És l'adaptació de la novel·la publicada per J.G. Ballard a mitjans dels anys 70. La pel·lícula transcorre el 1975, a dos milles a l'oest de l'oest, de Londres, volem dir. El doctor Robert Lang s'instal·la en el seu nou apartament buscant, això sí, l'anonimat. Però quan arriba descobreix que els residents de l'edifici no tenen la intenció de deixar-lo en pau. Resignat per les complexes dinàmiques socials que l'envolten, Lang afronta la situació i es converteix en un bon veí. Mentre tracta d'establir la seva posició, els bons modals i la salut mental de Lang es van desintegrant com el mateix edifici. Les llums s'apaguen, els ascensors no funcionen, però la festa continua. La gent és el veritable problema. La beguda, la moneda de canvi i el sexe, la panacea. Pel·lícula dirigida per Ben Wheatley, que està considerat com un dels més interessants directors britànics de la seva generació. High Rise, un gratacel convertit en ecosistema de l'ambició, la corrupció i el caos humà.
Des dels Estats Units d'Amèrica ens arriba un drama. El títol, Llena de Gràcia.
La fe no es algo que se pueda explicar con unas cuantas palabras. Es necesario que la vivamos, que la respiremos y sobre todo que llevemos a la vida esa luz que es derramada sobre nosotros. Pero sé muy bien que también se sufre en la luz. En que vuestras almas serán estrujadas y retorcidas sin piedad hasta en las raíces más profundas. Y os marchitaréis y estaréis agotados y os parecerá que ya no podéis dar un paso más.
Maria intueix que no li queda molt de temps. Retirada en un lloc tranquil, li acudeix en la seva búsqueda Pedro. Li busca respostes. Ha passat alguns anys des de la resurrecció de Jesús i els seus seguidors estan creixent a un ritme de tal calibre que els apòstols necessiten un guia.
Trae consigo una promesa.
Però Pedro, assustat, necessita parar, necessita pensar i tornar a comprendre. I només Maria és capaç de donar-li esta pau interior que ell necessita. Llena de Gràcia, un drama, com dèiem, que ens arriba dels Estats Units sota la direcció d'Andrew Haidt, amb Noam Jenkins i Baya Haifi.
Seguim ara amb Cervantes, La búsqueda, un documental. Recordem que al febrer del 2015 es van iniciar les excavacions al convent de les Trinitàries de Madrid amb la finalitat de localitzar les restes mortals de Miguel de Cervantes Saavedra, figura importantíssima dintre de la literatura mundial. Va ser tot un repte que pretén ara ser plasmat a través d'un documental únic i impredecible. És Buscando a Cervantes. Javier Balaguer, director de cinema, ha seguit com a realitzador amb imatges en exclusiva aquest procés d'investigació, de recerca i la troballa de les restes de Miguel de Cervantes. El rodatge ha efectuat dia a dia les seves impressions amb els científics i investigadors, el treball de camp minuciós i precís, la seva repercussió en els mitjans de comunicació i la notícia final de la troballa de les restes de l'autor de Don Quijote de la Mancha amb una roda de premsa d'abast mundial seran l'espina dorsal del documental Buscando a Cervantes. Compta amb l'última tecnologia en el món de la investigació. Disfrutarem d'imatges tridimensionals del convent i el seu seguiment a la cripta per trobar el cos de Cervantes. Tampoc faltaran entrevistes a rellevants figures socials, artístiques i literàries que opinaran sobre el geni d'Alcalá de Henares i l'impacte internacional d'una troballa tan històrica com rellevant. Cervantes, La búsqueda.
I un altre documental que, per cert, ja es va estrenar ahir, 12 de maig, és Sant Pedro i les Basíliques Papales de Roma. A motiu del jubileu especial de la Misericòrdia, versió digital distribueix l'estrena en cines d'aquesta pel·lícula Sant Pedro i les Basíliques Papales de Roma. Un extraordinari documental que combina la història, la espiritualitat, l'arquitectura i l'art. Inspirat en el jubileu especial proclamat pel Papa Francisco, que veurà a milions de fidels arribar a Roma des de tot el món per viure un moment històric. L'obertura de les portes santes i creua l'umbral de la basílica. El documental mostra un recorregut excepcional per les quatre basíliques papals, amb Pedro, San Juan de Letrán, Santa Maria la Mayor i San Pablo Extramuros, amb un llenguatge narratiu que tracta d'implicar emocionalment a l'espectador amb veus apassionades dels millors experts. Com dèiem, aquesta proposta, aquest documental ja es va estrenar en el dia d'ahir.
La següent estrena va ser la pel·lícula inaugural al Festival de Sitges, un fet que va portar polèmica, ja que això li impedí entrar en competició, quan potser segurament hauria merescut endur-se el Premi Gros. Parlem de La Bruja.
¿Qué hemos venido a buscar en esta tierra salvaje? Abandonamos nuestro país, a nuestra familia, las casas de nuestros padres. ¿Para qué? Por el reino de Dios. Recemos.
Increïble i aterradora pel·lícula. Els eterns conceptes de la bruixeria, la màgia negra i la possessió s'uneixen d'una forma molt innovadora per contar la fascinant història de la desintegració d'una família assentada al camp de la Nova Anglaterra al segle XVII. És el 1630, davant l'amenaça de ser repudiat per la seva església, un granger anglès decideix abandonar el poble i establir-se en plena naturalesa amb la seva esposa i els seus 5 fills, en un mitjà inhòspit, enmig d'un bosc on habita alguna cosa malèfica i desconeguda.
¿Quién anda ahí?
Comencen a passar coses estranyes, els animals es tornen agressius, la collita no prospera, un dels xiquets desapareix, mentre que l'altre sembla ser que està posseït per un esperit malèfic.
Escúchame, si tú me ayudas no pecaré. Arrepentido acudo a ti. Aparta todo mal de mí.
Les sospites i la paranoia augmenten i la família acusa de bruixeria a la Thomasine, la filla adolescent, un fet que ella nega rotundament. Les circumstàncies empitjoren i la fe, lleialtat i afecte dels membres de la família són posats a prova d'una manera inimaginable. És el primer llargmetratge del guionista i director Robert Edge, molt aplaudit en la seva estrena al Festival de Sundance el 2015, on va guanyar el premi al millor realitzador en la secció de narrativa nord-americana i recrea amb gran detallisme l'època prèvia als juïcis que van haver de les bruixes de Salem al 1692, en la que regnava el temor de Déu en una nova Anglaterra, portant les conviccions religioses a una histèria col·lectiva. La bruixa, contada des del punt de vista de l'adolescent Thomasine, interpretada per la Anya Taylor-Joy, amb una fascinant fotografia i una poderosa banda sonora, ofereix una visió esgarrifosa i imaginativa del gènere de terror. Excel·lent pel·lícula, amb els recursos de la qual creen una atmosfera concreta, crea una inquietant i absorbent que manté a l'espectador en tensió durant tota la seva emissió, La Bruja.
Recomanem anar acompanyats.
Sí, jo ja em s'ha posat la carn de gallina.
Canviem una comèdia, doncs vinga, Esa Sensación. Esa Sensación, com dèiem, és una altra de les propostes que trobem avui, presentada al Festival de Rotterdam. Aquesta pel·lícula d'episodis entrecreuats està dirigida a 6 mans per 3 cineastes essencials del panorama espanyol, Joan Cabestany, Julián Genison i Pablo Hernando. I encara que sembli una mica caòtica, acaba component un retrat rigorós i commovedor sobre la recerca de la felicitat en la nostra societat postindustrial. Hem de riure amb la història de la dona enamorada del ciment de la seva ciutat? Hem de compadir-nos de la crisi religiosa d'un senyor de mitjana edat? O hem de desconcertar-nos amb l'aparició d'un estrany virus? Esa Sensación és un compendi tragicòmic del deliri contemporani, una fotografia sense misericòrdia de tot allò que som i que no volem acceptar. D'altra banda, també és una pel·lícula divertida, una pel·lícula que arriba, com dèiem, d'Espanya, y está interpretada por José Luis Alcobendas, Julian Jenison, Lorena Iglesias, Miquel Insúa, Camela Lloret, Pietro Oliveira y sota tres directors, Juan Cabestany, Julian Jenison y Pablo Hernando. Tres historias creuades sobre el amor, la fe y la voluntad.
La següent pel·lícula és El corazón gigante, pel·lícula ja guardonada al Festival Tribeca, premi a la millor pel·lícula, al millor guió i al millor actor per Gunnar Johnson. La pel·lícula ens arriba des d'Islàndia i Dinamarca. És una comèdia-drama. Parla de Fussi, un introvertit quarentón que encara viu amb la seva protectora mare. El personatge és un home solitari que té un bon cor, però que no ha tingut mai cap relació a causa del seu físic. Ell passa els seus dies entre el treball en un aeroport i els seus jocs amb maquetes recreant batalles famoses. El dia del seu aniversari, la seva mare li regala un cupó per anar a una escola de ball. Allí coneix a Sforn, una altra ànima solitària com ell. La trobada amb aquesta dona vitalista i amb una xiqueta de 8 anys l'obliguen a donar el gran salt. Una pel·lícula rodada amb tendresa i delicadesa que mostra el dia a dia de Fussi. Corazón gigante.
Més propostes. El hombre que conocía el infinito. Una pel·lícula biogràfica, també dramàtica, que ens arriba de la Gran Bretanya, sota la direcció de Matt Brown. Ens situem a l'Índia colonial al 1913, quan Srinivasa Ramanujan és un jove geni autodidacta, té 25 anys i va fracassar a la universitat degut al seu estudi obsessiu i aïllant de les matemàtiques. Decidit a dedicar-se a la seva passió, tot i el rebuig i la burla dels seus companys, Ramanujan ingressa a la Trinity College de Cambridge baix la tutela de Hardy, que fa el paper amb Jeremy Irons, un eminent i excèntric professor de matemàtiques que reconeix que és excel·lent alumne i lluitarà per aconseguir el reconeixement de tots. Amb l'ajuda de Hardy, el treball de Ramanujan evoluciona de tal manera que revolucionarà les matemàtiques i, a més, transformarà la forma en què els científics expliquen el món. El hombre que conocía el infinito. Com hem dit, està protagonitzada per Jeremy Irons, també trobem a Dave Patel i a Malcolm Sclair, sota la direcció de Matt Brown.
El títol original d'aquesta pel·lícula és Eye in the Sky. Diuen que és més pertinent que la traducció que n'han fet, Espies des del cielo.
Tenemos informes sobre una reunión con miembros clave de Al-Shabaab. Creemos que están relacionados con el reciente atentado suicida en Kenia. Llevamos siguiéndoles 6 años.
Coronel.
Buenos días.
Buenos días.
¿Y tú cuánto tiempo llevas aquí?
Casi 6 meses. ¿Y tú?
Acabo de llegar.
Madre mía, ¿te gusta Las Vegas?
Mucho.
Película que nos arriba desde la Gran Bretaña, en podem veure a la Helen Mirren. Está dirigida por Gavin Hood, que ha aconseguit crítiques excel·lents amb aquest thriller bèl·lic. La història ens explica que la coronel Catherine Powell és una oficial d'intel·ligència que opera des de Londres. Dirigeix a distància una operació d'alt secret amb drons per tal de capturar un grup de perillosos terroristes en un pis franc de Nairobi, a Kenya. En canvi, quan Powell es dona compte de que els terroristes es preparen per emprendre un atemptat suïcida, es veu obligada a canviar l'operació de capturar a matar.
Tiene a 2 hombres a punto de emprender una misión suicida.
Necesito autorización del primer ministro.
Misil armado. ¿Qué es eso? Amplía.
Des de la seva base de Nevada, el pilot dels drons nord-americà, Steven Watts, es disposa a destruir el pis franc, però una xiqueta de 9 anys entra en la zona que quedaria arrasada per aquest atac.
No lo soltaré hasta que esa niña salga de ahí.
Al entrar en la equació de danys col·laterals imprevistos, la dura decisió de quan atacar va passant a nivells superiors des de l'escalafó de polítics i advocats, mentre que el temps de prendre la decisió es va agotant. Una dura decisió, sacrificar un ésser humà per salvar-ne 80? Sí o no? Thriller internacional contemporani ambientat en el turbimón de la guerra de drons pilotats a distància. Espies des del cielo.
I una altra producció espanyola sota la direcció de Juan Estelrich. Es tracta d'una comèdia-drama que porta per títol Bombay Goa Express. Fill de l'incansable director de l'Anacoreta, firma aquest experiment visual i narratiu. La pel·lícula passa en un viatge en tren entre Bombay i Goa. Julio Cardín és un afamat escriptor de viatges, però un dilema li rosega per dins, ja que la seva obra no sap si serveix per algo més i ell es pregunta si encara té talent o és que mai el va tindre. Com a escriptor de viatges està acabant la seva trilogia sobre la Índia i per aquest motiu es troba a Bombai amb la intenció d'agafar un tren que el porti a Goa, on espera acabar la seva darrera novel·la. Durant el viatge entra al seu compartiment una bonica dona, Lara Arenas, que viatja a Goa amb un motiu molt diferent, i és que ella va portar les cendres del seu marit, que fa poc ha mort, a una platja de Goa, on en algun moment de la seva vida van viure una bonica història d'amor. De cop, Lara es percata que el seu company de viatge és ni més ni menys que l'escriptor Julio Cardín. Casualment, ella porta la seva darrera novel·la publicada al bolso, però no troba el moment adequat per traure-la i doncs dir-li que li firmi i establir una conversa amb el seu ídol. A partir d'aquí, la història conta com dos personatges viuran una sorprenent història d'amor com un twist final encara més sorprenent. La pel·lícula Bombay Goa Express. Bonica pel·lícula, com dèiem, que ens arriba d'Espanya.
1.200 millones de indios, 1.600 millones de chinos. Somos muchos, muchísimos. 7.000 millones de humanos que nos extendemos por el mundo como hormigas, convirtiendo la Tierra en un gran termitero. Salvo ratas y cucarachas, somos el animal que más abunda.
Introducció d'aquesta pel·lícula que acabem d'explicar.
Tendría narices la cosa si después...
Bombay Goa Express. Canviem de registre i canviem de pel·lícula.
És el torn de parlar de La reina Cristina, pel·lícula entre drama i biogràfica. Recordem que va ser la dona que va ser rei, va ser coronada quan tenia 6 anys. Enigmàtica, estimada pel seu pare que mor a la guerra, rebutjada per la seva mare i criada en una cort luterana dominada per homes que pensen que no té una altra opció que casar-se per tenir un hereu, la reina Cristina de Suècia es veurà envoltada entre la passió i la raó. Va ser revolucionària, estudiosa de les arts i les ciències, amiga de Descartes, lliure pensadora, precursora del moviment feminista. En síntesi, una nova europea políticament visionària. Cristina era al mateix temps confusa, inquieta, excèntrica, solitària, i a la cort tots subestimen tant la seva ment brillant com el despertar de l'atracció que sent per la comtessa Eva Spar. Cristina haurà d'escollir entre el seu país, la memòria del seu pare, el seu poble, la seva religió i el seu desig de viure com ella vol, la reina Cristina.
I ràpidament, encara ens queden uns quants estrenes, se'ns esgota el temps. I és que es nota que és festiu, dilluns, absolutament todo, amb Terry Jones sota la direcció, una pel·lícula coproduïda per Gran Bretanya, Estats Units. I Terry Jones dirigeix aquesta comèdia en la que uns alienígens són molt especials. Terry Jones, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam i Michael Palin, és a dir, són los Monty Python, i han de volar al planeta pels aires, però abans donaran una última oportunitat per salvar al planeta. Trien a un personatge a l'atzar. Es tracta d'un professor d'institut al que han escollit i li donen el poder absolut, puguent complir fins al més boig dels seus desitjos. És a dir, des de fer parlar el seu gos fins a aconseguir per un amic la dona dels seus somnis. Compte, però estos miracles venen amb una condició. Si no demostra que se'ls ha de mereixer, adeu humanitat. Ciència-ficció, comèdia, absolutamente todo.
El hombre perfecto ens arriba des de França, on trobem a Matthew, de 25 anys, que sempre ha desitjat convertir-se en un autor reconegut. El seu somni, però, sembla ser que és impossible, perquè malgrat tots els seus esforços, les seves obres mai han estat editades. Mentrestant, es guanya la vida treballant en una empresa de mudances del seu oncle, però la seva sort canvia quan troba un manuscrit d'un vell solitari que acaba de morir. Matthew s'apodera del text, el signa amb el seu nom i les conseqüències són imprevisibles. Aconsegueix un gran èxit i la seva vida canvia, però cada cop ha de mentir més per mantenir aquest engany, el hombre perfecto.
Trobem també l'última apuesta, un drama que ens arriba dels Estats Units amb la direcció d'Anna Boden i Ryan Fleck. L'última apuesta, no pueden perder, impressionant Ryan Reynolds. Un jugador, després de passar una mala ratxa, que queda a la bancarrota, s'uneix a un addicte al joc per intentar canviar la seva fortuna. Els dos s'embarquen en un viatge per carretera cap al sud amb la intenció de recuperar tot lo que han perdut. La última apuesta.
I acabem amb aquesta adaptació al cinema del videojoc Angry Birds. La pel·lícula arriba als nostres cinemes amb el segell de Sony i doblada també al català.
Tierna edad, el marginado tiene problemas para encajar en su entorno.
Red, un ocell amb mal geni, Chuck i Bom viuen junts en una illa d'ocells, però reben una estranya invasió de porcs verds i intentaran descobrir què és el que tramen.
Però a pesar de todo esto... El marginado sigue buscando...
Angry Birds, la película.
¿Viene alguien? ¿Qué trasto es ese?
¡Saludos del mundo de los cerdos!
¡Ay, madre!
¿Qué es un cerdo?
Solicitamos el honor de vuestra amistad.
Hola, monada.
¡Bienvenidos sean, amigos!
Amb aquestes salutacions arribem a la fi, tot fent un repàs a com ha anat la taquilla aquests darrers 7 dies.
Doncs tenim en primer lloc a Espanya el Capità Amèrica Civil War, en segona posició el Libro de la Selva, recordem ja fa 3 setmanes que està en taquilla, seguida per Kiki el amor se hace 5 setmanes. En quart lloc tenim Toro, en cinquena posició Objetivo Londres, en sisena Trumbo, la Lista Negra de Hollywood, en setena posició Les Cròniques de Blancanieves, El Cazador i la Reina del Hielo, en vuitena Feliz Dia de la Madre, en novena posició La Noche que mi madre mató a mi padre i tancant la llista en desena tenim a la Julieta.
Als Estats Units, la primera i la segona empaten. Capitán América, la primera i la segona, igual que Espanya, el Libro de la Selva, les més vistes. En tercer lloc, Feliz Día de la Madre. En quatre, Les Cròniques de Blancanieves, El Cazador i la Reina del Hielo. Keanu, en cinquè, en Barbershop, The Next Cut, el sisè. Zootrópolis, 10 setmanes, pel·lícula d'animació en llista als Estats Units d'Amèrica, tot un rècord. 327.600 dòlars de recaudació. Vuitè, és la jefa, en nou Ratchet & Clank, la pel·lícula, i en desè lloc, Batman vs. Superman, El Amanecer de la Justícia.
Doncs bueno, moltes pel·lícules, i també tenim però un bon cap de setmana, un cap de setmana llarg per poder anar al cinema.
Des d'aquí et recomanem alguna d'aquestes propostes al cine. Bona opció per passar també en família, bones pel·lícules per veure a la gran pantalla. Acabem aquí la nostra Fila Zero. Acabem la Fila Zero, però continua el sempre amb tu amb més propostes avui, com és l'entrevista que tenim després d'aquests apunts publicitaris amb l'alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jordi Gasani.
Another music.
Dissabtes, per la tarda, de 5 a 7, emissió en directe de les sessions de so electrònic d'Another Music. 120 minuts de radiodifusió amb els discs jockeys Rada i Cani.
La 17a temporada compta amb un precís seguiment de les novetats setmanals dels productors d'avantguarda, tot fusionat amb la tècnica, tàctica, energia i elegància dels residents i Cani DJ i DJ Rada. Faran valer els més de 15 anys d'experiència amb el projecte Another Music, un dels pocs espais de la ràdio actual on es continuen respectant els valors de la cultura de club.
Tribut especial a la millor època de la música electrònica. Record als productors, DJs, locutors, discoteques, ràdios i als vinils dels 80, 90 i principis dels 2000.
DJ Rada i Can DJ, els responsables de fusionar una col·lecció exclusiva d'avançats tracks amb so melòdic, vocal, atmosfèric, intens, tribal, fosc i hipnòtic. Com a resultat, una particular sonoritat.
Una cita ineludible. De 5 a 7 de la tarda, els dissabtes, des de la Cala RTV, emetent en so estereofònic, analògicament, des del 107.3 MHz de la freqüència modulada i digitalment per internet des de www.ametllamar.cat/lacalaRTV.
Another Music, Ràdio Dance Club, amb DJ Rada i Cani DJ, l'Ametlla de Mar.
Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Divendres 13 de maig, segona part del nostre Sempre amb tu. Ja sabeu que puntualment ens acompanya el nostre programa l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Casani, per fer un repàs a l'actualitat municipal. Ja ens acompanya el nostre estudi, senyor alcalde Jordi Casani, molt bon dia.
Bon dia.
Avui portem una de cal i una d'arena, com dirien al refrany. Portem notícies bones i portem notícies dolentes per a comentar, per a repassar en aquest temps d'entrevista. Si li sembla, comencem pel dolent i després acabem amb el bo.
Anem, sí.
Així? Sí. Notícia que coneixíem la setmana passada, fa referència a la residència d'avis. De fet, era notícia la passada setmana, i és que justament quan conversàvem ara fa 15 dies la consellera d'Afers Socials i Família, Dolors Bassa, estava inaugurant el centre de dia de l'Aldea, i justament en aquesta inauguració doncs, va fer unes declaracions en les quals afirmava que aquest 2016 es concertarien noves places concertades per a les residències d'avis, però que això no serviria per a obrir totes les residències o no serviria per obrir una residència. I el cert, però, és que aquesta indefinició del govern porta a no saber si, de moment, la Generalitat concertarà les places suficients, o almenys aquelles que teòricament ja estaven planificades, per poder obrir la residència d'avis. Ara bé, vostè ho va dir, l'objectiu principal és obrir-ho i per això s'està treballant.
Esta és la dolenta, no, veig?
Esta és potser la dolenta, de moment.
Bueno, sí, però tampoc no tan dolenta. Jo el que vull fer entendre és que la consellera doncs, no s'ha definit encara, però sí que estem treballant i la clau serà l'aprovació doncs, dels pressupostos de la Generalitat i del seu pla de xoc, que és on estan contemplats doncs, estos 50 milions doncs, que anirien destinats a dependència i d'una mica doncs, que d'aquí podria sortir si hi hagués la possibilitat de fer algun concert de les places de la residència de l'Ametlla de Mar. A veure, això és una cosa doncs, que estem parlant, que estem negociant, i que ara doncs, és evident que si a Amposta o a l'Aldea, davant de doncs, que hi ha diferents residències també al territori que estan demanant places per concertar, noves places per concertar doncs entenc que la consellera doncs no diga que hi haurà la totalitat de les places de concert, doncs de la per part de la Generalitat. Però això és una cosa que no ens alarma, que tot i ser que hagués triat com la notícia dolenta, penso que no és novetat, o sigui, ja ho teníem controlat això i ja érem sabedors doncs de la dificultat que hi ha per poder concertar places i perquè aquesta residència pugui estar oberta, però jo crec que hem de ser optimistes perquè doncs hi han possibilitats per a que una vegada doncs aprovat este pressupost de la Generalitat i este pla de xoc, després sí que vindrà l'hora de la veritat, quan aquestes negociacions doncs arribaran al tram final per poder doncs veure quin número de places podríem concertar i si realment també després doncs l'empresa que té adjudicat el contracte doncs per a gestionar la residència estigués conforme doncs amb este número de places, no? I amb això són coses que anirem treballant, que estem negociant i que doncs em poso de límit doncs aquest estiu, doncs per poder doncs anar despejant aquestes incògnites, perquè com hem dit moltes vegades no és que volguéssim doncs precipitar-ho, però tenim un equipament que l'hem d'obrir i la prioritat és la residència, però tenim moltes ganes doncs de que aquest equipament doncs no sigui un lastre, un pes doncs per als ciutadans del nostre poble. El que sí que és indubtable que això és una cosa que hem de tenir tots en compte, que l'obertura de la residència d'avis, a part del servei doncs que ens donaria tots els nostres iaios i iaies, a part d'això doncs seria una gran oportunitat per crear llocs de treball, assegurant doncs uns 70 llocs de treball. Per això et dic que aquest equip de govern no pararem fins a trobar una solució a que poguéssim tindre doncs aquest espai, aquest equipament que ens pugui ser útil.
Ara parlarem sobre generació de llocs de treball. Aquesta és una de les cares de la moneda. Seguim amb la mateixa cara, perquè també aquesta setmana coneixíem, tampoc és una novetat, com l'estat actual de la residència. Esperarem doncs els pressupostos de la Generalitat o la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat. Coneixíem aquesta setmana que al tancament de 2015, 31 de desembre de 2015, doncs l'Ametlla de Mar és el municipi de Tarragona amb més deute per habitant. En concret, això fa referència només a deute financer, al deute doncs que l'Ajuntament hauria de fer front. 2.450 euros per habitant, per càpita, és el que haurien de pagar cada calero per poder, en aquest sentit, deixar un deute zero, deute viu, deute financer, no tot el deute...
Deute bancs, sí. Deute bancs. Tot i que també és una notícia dolenta, però tampoc no és sorpresa ni és novetat, com tu deies. Vull dir, ho tenim... som molt conscients del que tenim i bé, doncs ja ens esperàvem doncs que això aniria així, perquè doncs tenim doncs a més de 2015 pues tampoc no hem pogut posar a puesto un ajuntament doncs que ja vam dir quins números doncs l'agafàvem, i era doncs són uns números doncs molt exagerats. I aquí hem de tindre en compte doncs que això és el deute viu, però no té en compte encara altres obligacions i altres deutes, com pot ser, doncs, per exemple, ara parlàvem abans doncs amb el pagament de la residència d'avis, que aquí no està contemplat, i que això doncs també és una xifra que hauríem de sumar en aquesta pressió financera doncs que tenim que respondre. Però això és del que parlem, no és cap novetat. De fet, no hi ha dia que no treballéssim al respecte, i encara que amb molta petita mesura, doncs podem almenys, doncs hi ha una insinuació doncs de que almenys hem pogut reduir un 4,82 d'este deute bancari, per tot l'esforç que es fa, que es veu, un esforç que es veu perquè és una evidència doncs que aquest ajuntament doncs no gasta lo que gastava, i això crec que mentre poguéssim garantir allò bàsic que hem de garantir, crec que és una cosa bona, crec que és una cosa bona, no és una cosa dolenta, i a partir d'aquí pues, bueno, estem treballant cada dia per a reendreçar aquesta situació, que és evident, i érem molt conscients i molt coneixedors de que no podríem fer-ho d'un dia per l'altre.
Per tant, doncs... encancelar un rànquing en aquest sentit, doncs, que no dona bons indicadors en aquest sentit a nivell econòmic. A més, un apunt, també és el 71è de tot l'estat espanyol en més deute per habitant. Qual cosa,
bueno,
també...
Això no ens consola, no ens consola. Vull dir, no és així, però bé, jo sé que a vegades, jo també em sap greu que a vegades poguéssim semblar molt, molt repetitius o molt pesats, però bueno, són estos números que surten i que fan públic doncs este llistat doncs de municipis doncs del 2015. I ja et dic, me refermo doncs en que no és cap novetat, que ja n'érem coneixedors i que a poc anirem baixant d'este pòdium.
Uh-huh. El que no es baixa, no, la xifra que no baixa, i ara sí, canviem la moneda i anem a la notícia positiva, no tot és dolent, és aquesta revalidació que coneixíem divendres passat, precisament, de les 8 distincions blaves, 6 banderes blaves, 5 a platges, una al Club Nàutic i 2 distincions més, una al Camí de Ronda i l'altra al Centre d'Interpretació de la Pesca. Per tant, doncs, qualitat de platges, qualitat dels centres i vies blaves que es manté per aquest 2016.
Sí, contents i satisfets perquè també doncs, es fa un esforç, un esforç econòmic també, per part de tots, per poder mantindre doncs, el nivell doncs, que es necessita per a poder mantindre aquestes banderes, i això mai és segur de que, havent fet doncs, aquest esforç, doncs, puguis garantir que tornéssim a tindre aquestes banderes blaves, i amb això, per això et dic contents i satisfets de poder doncs, revalidar aquestes 6 banderes a les nostres platges. I també doncs aquestes mencions, aquestes distincions a lo que és el Camí de Ronda, el GR92, doncs que ara recentment doncs també vam poder fer alguna millora, doncs amb alguna reparació al ferm, sempre de manera natural, i alguna barana doncs de fusta, doncs en aquells llocs més perillosos, no per fer-ho tot seguit, sinó en aquells punts on veiem doncs que hi havia més perill. I també doncs també contents per aquesta distinció a lo que és el Centre d'Interpretació de la Pesca, més que res perquè també és una mica el cor del nostre moll, allí doncs on tenim part de la nostra història, i també doncs és una cosa doncs que ens fa estar contents, que ens donin valor en aquells espais. Uh-huh. On ne tenim cura perquè ho hem de conservar, són espais emblemàtics. Com sabeu, doncs, fa poc per la Candelera doncs, vam poder inaugurar, si es pot dir d'alguna manera, doncs, estrenar la instal·lació doncs, de l'àncora, uh-huh, del correu allà al davant, que ens van cedir doncs, la família Margalef de Catalí, i bé, doncs, anar fent coses i també doncs, amb grans projectes i grans pensaments també per a tota aquella zona portuària.
Uh-huh. A nivell turístic, sens dubte, encara estem en el marc d'aquestes jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja. Vam parlar el divendres en què es posaven en marxa. Parlem avui el divendres en què aquest pròxim dilluns clouen. Una mica a línia global, quina valoració en fa com a alcalde de tota l'organització, sobretot amb el no pas pels menús i la ruta de tapes, que sí que és una cosa que ja l'Ajuntament tenia en rodatge, sinó per la festa al port, la Diada del Port, que per primer any organitzava el consistori.
Sí, doncs molt, molt content i molt agraït sobretot doncs a tota la gent doncs, que ha fet possible doncs, que aquesta festa doncs, pogués celebrar-se i malgrat el mal temps, d'alguna manera podríem dir, que el vent... que dissabte a la tarda doncs mos va castigar una mica, feia molt mala hora, malgrat que aquell dissabte a la tarda, dissabte al dematí, dissabte a migdia i diumenge a migdia doncs va ser tot un èxit, i també doncs molt contents pel resultat, perquè també doncs teníem una gran incògnita, que era saber si aquesta primera vegada doncs que s'organitzava des de l'Ajuntament doncs una festa doncs que s'havia fet tan durant aquests 4 anys anteriors, doncs, des de l'empresa privada, podríem dir doncs, amb bastants més recursos doncs, que hem empleat des de lo públic, pues, també doncs, era una sèrie de dubtes que ens generava, perquè sabíem que fallar amb esta festa doncs, era molt greu, i la veritat és que fer-ho, i a més fer-ho bé, doncs, mos fa estar molt contents i molt satisfets, i a la vegada ja et dic que sobretot molt agraïts per tota la col·laboració dels departaments de l'Ajuntament doncs, que hi van col·laborar, però també doncs, per tots els col·laboradors i tots els cuiners doncs, que ens han ajudat doncs, a tirar això endavant. També doncs, donar les gràcies als col·laboradors doncs, que en este cas que mos van donar, doncs, que mos van facilitar, que mos van distribuir, que mos van proveir de producte, no, doncs, de tonyina, que en este cas doncs, és Palfegó, és Fuentes i també Espai Tonyina.
Uns empresaris del sector tonyinaire que precisament en un parell de setmanes ja comencen la temporada de captures. Mencionava abans quan parlàvem de la residència que obrir-la generaria llocs de treball. Esperant doncs, que arribi aquest dia, sí que és cert que l'Ajuntament doncs, ha iniciat procediments per generar nous llocs de treball en aquest sentit. Per un costat, la policia local amb tres noves places. També hi ha hagut algunes incorporacions recents a la Brigada d'Obres Municipals. I per l'altra, s'ha creat una nova estructura, que és la Borsa de Treball, o que s'està creant, millor dit, aquesta nova Borsa de Treball a l'Escola de Música Municipal, per tal de cobrir baixes o cobrir substitucions, o en cas de més necessitat de professorat es pugui suplir amb major rapidesa. Diguem-ne que s'està treballant amb la línia de reforçar, diguem-ne, les contractacions.
De cobrir en aquells serveis doncs, on tenim mancances, com sabem, doncs, mos és complicat doncs, contractar, fer noves contractacions. Ens, al contrari, com sabeu, doncs, hem tingut, lamentablement, doncs, no, hem tingut doncs, que prescindir d'algunes de les persones doncs, que estaven treballant per l'Ajuntament, més que res doncs, per ajustar-nos amb aquesta situació doncs, econòmica també, doncs, i també doncs, d'alguna manera fer més lògica doncs, el treball doncs, de l'Ajuntament. I en aquest cas doncs, també ara el que tenim doncs, és una... Tenim que cobrir unes places doncs, que no tenim per baixes i també doncs, per diferents problemes a lo que és la policia local. I en aquest cas doncs, lo que farem serà doncs, buscar aquests reforços. I també doncs, hi ha alguns llocs més doncs, que hem de cobrir, doncs, per exemple, doncs, ara que estem fent aquestes obres doncs, de lo que són la barana doncs, del passeig marítim, que pensem doncs, que s'havia de fer perquè hi havia perill. Doncs, hi ha unes zones doncs, que està balustrada, doncs, esta barana, doncs, ja sabeu que per la humitat i per la salabró doncs, les varilles de ferro de dins doncs, se fan malbé i això fa petar aquesta balustrada i això doncs, la veritat és que era perillós. I bé, doncs, hem optat doncs, perquè amb el pressupost, amb els diners que podem utilitzar, que tampoc no són molts, doncs, fer els trams doncs, que poguéssim. Serà una feina doncs, que anirem fent a poc a poc, tram a tram. Allò que podrem destinar anirem fent, però demano una miqueta de paciència, o sigui que quedarà fort, quedarà bonic els trams que féssim, però sí que és veritat doncs, que ara, de moment, doncs, veurem com en algun lloc doncs, canvia l'estètica, no? Hi haurà l'antiga més la nova, però que això a poc a poc ho anirem unificant tot i trobo que també aquesta balustrada blanca que teníem doncs, de fa tant de temps, penso que ja era una... I era hora, no? Doncs una per seguretat, però l'altra també per l'estètica del poble, un poble doncs, molt bonic, però que a la vegada també hem de combinar doncs, la tradició i allò modern, sense que faci mal a la vista.
I l'escola de música també, com comentàvem, aquesta nova borsa de treball.
Sí, a la vegada doncs, també necessitem fer més òptim tots els sistemes doncs, de poder trobar doncs, el personal més adequat per a poder doncs, estar en aquests llocs doncs, que es necessitaran.
Hem d'acabar el temps de l'entrevista, no sense abans, aquesta setmana també ha sigut notícia, una qüestió ja més curiosa i només comentar-la, que tres societats amb domicili fiscal aquí al municipi figuren en aquests reconeguts papers de Panamà que es van publicar dilluns, doncs tres societats amb seu al municipi. De moment coneixem la direcció de dues d'aquestes, els que s'anomenen, entre cometes, i aquí popularment li diem a la cala els xalets dels russos, i un altre ciutat de xinès que no se'n coneix l'adreça concreta. La Milla de Mar també està, diguem-ne, en aquest cas mundial de societats de paradisos fiscals.
Pues sí, és curiós veure com també estem aquí, quan sents Mossack Fonseca i bueno, pues, també estem a la Milla de Mar, no? Bé, és curiós i també doncs, veure, la veritat és que no sé si almenys hi ha el desconeixement, no? Som un poble i en principi diem, tots ens coneixem, no? Doncs sembla ser que de moment doncs, no coneixem o no sabem qui podrien ser. Però bueno, la veritat és que és curiós doncs, veure que també, inclús amb els papers de Panamà, també haguéssim de tindre l'Ametlla de Mar. Jo m'ho he sentit fora d'aquí, m'ho he sentit sí, en alguna de les reunions fora, pel territori, de dir, a la Cala és que teniu de tot, dic, sí, xiquets, a la Cala tenim de tot com a tot arreu.
De tot com a tot arreu. Senyor alcalde, ho hem de deixar aquí, se'ns acaba aquest temps de l'entrevista. No sé si abans recordar i aprofitar per animar tothom a participar en aquesta recta final de les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja. Acaben dilluns, dia 16, queda un pot llarg, una mica per gaudir, entenc, també aquest cap de setmana al nostre municipi. Molt bon cap de setmana, ens veiem puntualment aquí al Sempre amb tu.
Molt bon cap de setmana.
Ha estat l'entrevista d'aquest divendres amb l'alcalde de l'Ametlla de Mar, amb Jordi Gazeni, com cada 15 dies. Ens acompanya al Sempre amb tu. I els divendres no pot fallar el nostre apartat de les xarxes socials, que ha estat el més viral aquests dies. Parlàvem d'una calera. També l'esport, la política. Arriben les xarxes socials.
Com ja sabeu, tots els divendres tanquem setmana, tanquem programa amb les xarxes socials. Avui amb la Eva García. Eva, bon dia.
Bon dia.
Anem a repassar el que ha estat més viral. Bueno, esta setmana hem de dir que és una setmana en què han passat tantes coses que si mos haguéssim de posar-les a repassar tots, me sembla que no acabaria el programa perquè ha passat moltíssimes, moltíssimes coses. Però si hi ha alguna cosa que doncs, ha generat una miqueta de controvèrsia o potser doncs, ha donat més... imatge, diguem-ne, tant a les xarxes socials com també a la televisió i a la premsa, és, entre cometes, aquesta prohibició de parlar en català que va tindre Kiko Gasilla.
Sí, sí, la veritat és que ha donat la volta i després va sortir disculpant, bueno, dient que no li havien prohibit parlar el català, però realment va ser una prohibició. Diu que per a parlar un altre idioma... que no sigui el castellà, s'ha de demanar permís, però que el concedeixen, cosa que no va passar amb el català, no li van concedir el permís de parlar en català.
El cert, però, és que això va passar doncs, al partit del Real Madrid-València i, tot i que va tindre polèmiques al partit, la major polèmica doncs, va ser això, no? Que Kiko Gasilla, doncs, quan anava a contestar doncs, una pregunta a un periodista de TV3, doncs, bueno, davant de la sorpresa de tothom, pues, lo porté...
Li van vetar parlar en català.
Li va demanar permís al responsable de premsa del club i li va dir que no podia respondre. A més, hem de recordar que és una de les llengües maternes de Kiko Gasilla. Vull dir que no és que sigui una llengua forània. No, és que és una de les llengües maternes del porter blanc. Doncs, bueno, lògicament això va generar molta, molta polèmica.
Sí, un fet.
De polèmica futbolística sempre n'hi ha, això ja ho sabem tots, però també va haver més polèmica i si fa unes setmanes, se'n recordeu, parlàvem de les copes, Eva?
Parlàvem de les copes
menstruals. Ara en portem una altra. En portem una altra i en este cas relacionada amb tindre fills en grup.
Sí, sí, l'Anna Gabriel no para de sorprendre'ns i, bueno, sí, l'última proposta... seva és que estaria bé que, bueno, que eduquéssim i tinguéssim els fills en grup, en tribu, va ser la seva paraula.
I, de fet, això va passar aquest dimecres i, bueno, que el que explicava la diputada de la CUP al Parlament, Anna Gabriel, era que, lògicament, una de les idees que no li semblava ben bé era formar part d'un grup de persones que decideixin tenir fills i filles en comú. Això va donar... 10.000 interpretacions variades i bueno, pues moltes declaracions, algunes a favor, moltes en contra. Bueno, és que...
No hem de deixar de pensar que no som animals, que som persones, racionem, i tu t'imagines tindre un fill teu i i que després diu que sigui igual per a tots, jo no m'ho imagino, no? No ho sé, hauria de canviar molt el món.
De fet, ella mateixa afirma que preferiria tindre fills en comú, en col·lectiu, que no pas en una família tradicional en aquest sentit, o de les clàssiques que coneixem.
No ho sé, potser és perquè no he tingut mai fills, o ens hauria de canviar molt la mentalitat. A més, tot és possible.
Tot és possible en aquest sentit. Temes polítics que després parlarem d'un altre tema polític, i és que la campanya electoral mos deixa alguns regalets ja, o precampanya electoral, nova precampanya electoral, que el 2015 va ser un any electoral per excel·lència, municipals, autonòmiques i generals, doncs tornen a veure els altres generals, ara en parlarem, però abans hem de parlar doncs que la revista satírica El Jueves, molt coneguda per tothom, una revista que es diu El Jueves i que surt els dimecres, a més, van agredir a la directora d'aquesta revista després doncs, que aquesta setmana es publiqués una portada contra els neonazis.
Sí, a veure, per suposat que no està bé l'agressió, o sigui, això mai a la vida, però clar, és que El Jueves apreta, o sigui, diu que ojalà tinguessin càncer. Vull dir, clar, la llibertat d'expressió fins a quin punt, i tant, que per l'altra part dels nazis no està bé l'agressió i en cap moment ho justifico, però clar, apreten.
Mira, si fem una imatge de com és la portada és, diu, la ultradereta crece en Europa i rotula plaga de nazis, i hi ha doncs com si diguéssim tota una manifestació de neonazis amb el cap rapat i un nen pregunta a la seva mare per què són calbs tots aquests senyors, i els pregunta si tenen càncer, i la mare li contesta ojalà.
Hòstia, jo la veritat
és portada, que... La veritat és que bastant forta en aquest sentit, no?
Sí, per suposat que no en cap moment justifico els nazis i no m'agraden gens, la veritat, però és una, pues, són portades fortetes i pues, tenen repercussions. Això, que tampoc final, estan justificades.
Al final acabem tindre sempre doncs, repercussions que com... Bueno, igual que en el tema dels bous aquí a casa nostra, que també ha estat molt comentat i molt parlat, i on si haguéssim de fer també xarxes socials d'això, tindríem per a hores, també, clar, no es poden justificar tampoc mai les agressions. Això és cert, que mai se pot justificar. Tornem a la política, ja ho deia, campanya electoral, i el cert és que això, bueno, pues, estos dies previs als segons comicis generals, doncs mos dona que, per exemple, ja s'ha arribat a un acord de presentar-se conjuntament Podemos i Izquierda Unida. I, lògicament, pues, claro, passa que a vegades trobem que entre polítics, a temps enrere, pues... no es parlaven tan bé o tenien tanta bona sintonia com ara. I, per exemple, mos passava en que Pablo Iglesias li va dir a Alberto Garzón ara fa un any que era un pitufo gruñón.
Sí, suposo... Bueno, és que s'arriben a dir de tot. Suposo que pactes d'aquestos en veurem més, de la tal i com està, tal i com està la situació política ara mateix. I no sé, vull dir, suposo que això és un exemple, però que en veurem molts més, perquè un dia es diuen una cosa i ens un demà pues, en diuen una altra.
Hem d'anar avançant ràpidament. Hem de lamentar esta setmana les xarxes socials que hem vist, pues, bueno, a través de la xarxa social Periscope, que en vam parlar a fa uns dies amb Dami aquí a les xarxes socials, que van veure una jove francesa retransmetent en directe per aquesta xarxa un suïcidi, i el cert és que això va commocionar bastant i va tindre una repercussió en aquest sentit negativa, però realment doncs va haver moltíssima gent que va seguir en directe este suïcidi.
Sí, no deixa de ser un fet aïllat i un fet tràgic, la veritat, un fet tràgic que no hauria de passar, i bé, ho lamentem. No ens agrada aquestes situacions.
Per fixar-nos que les xarxes socials realment doncs, tenen la part bona i també la part dolenta.
Com tot.
Aquest dissabte, demà mateix, Eurovisió 2016, primer cop, Eva, que Espanya es presenta en la llengua que no és el castellà.
A veure com els hi funciona, suposo. A veure si els hi funciona una miqueta millor, no?
A veure com queda Barei amb el Say Yay, que doncs, després de... 47 anys que no guanya Eurovisió a Espanya, doncs ho guanyi amb aquesta cançó en anglès. El cert és que de moment a les apostes
no va gaire bé,
és la 17a en aquest sentit, però bueno, a veure si surt bé. I seguim avançant. Instagram canvia de logotip ràpidament, la xarxa social que Turisme li encanta. Què?
A veure, bueno, de moment, la veritat és que pocs canvis més ha fet, ha canviat el logotip, a veure com els funciona. El que està clar és que Instagram cada dia va multiplicant els seus seguidors i una xarxa que està a l'ordre del dia total.
I a tu t'agrada este logotip nou?
Bueno, és més, l'altre era la típica càmera de fotos i aquest diràs que està més, no sé, adequat a... Es va modernitzant, té els, no sé, les formes més arrodonides, que és cap a lo que anem avui en dia, ja no s'utilitza tant la típica quadrada i suposo que és, no sé, qüestió de disseny.
Qüestió de disseny. I ja per acabar, mirem una miqueta al Melic, mirem cap al poble, i és que esta setmana, doncs, sabeu que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, així com una comitiva de diferents representants de la Generalitat, van viatjar al Regne Unit, a Londres, concretament, i doncs una calera que viu allà...
Ahí estava la nostra Sareta.
La Sara Consarnau, amiga i companya, doncs va estar allà i va aconseguir que el president li signés, doncs, la bandera de la Cala, amb l'escut de la Cala, signada pel president Puigdemont. I el cert és que aquesta imatge, doncs, va tindre més de 200 i pico de
250 likes, m'agrades, al Facebook, la veritat que està molt bé, que està donant la volta, i que ens alegrem molt i felicitem a la Sareta per aquesta...
Per tant, Sara, quedes emmarcada com la més trending de la Cala esta setmana aquí a les xarxes socials. Darrer cap de setmana per a gaudir de les jornades astronòmiques de la Tonyina, nosaltres ja hem d'acabar les xarxes socials. Eva, a gaudir-les.
A gaudir-les.
I ens seguim veient pròximament aquí al Sempre amb tu.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.
Recte final ja del nostre Sempre amb tu d'aquest divendres. Després de les xarxes socials, en repassem fins i com sempre per acabar setmana tots els apunts locals, que no són pocs, eh?
M'has dit que no ets supersticiós i et preguntava, tu saps què vol dir tresida bomartiofòbia, que m'havia deprès?
No, torna a repetir això.
Tresida bomartiofòbia.
Això serà tindre fòbia els dimarts i 13?
El divendres.
El divendres 13.
El divendres 13. També és triscaidecafòbia. O la collafòbia. La collafòbia és la por el divendres 13, també.
També. Són noms d'estos estranyíssims. Això suposo que has d'anar al psicòleg a que t'ho analitzi, eh?
Es va fer molt popular a la pel·lícula de Frida i dels divendres, aquestes supersticions, no? Dies de mala sort, el 13 fins i tot, i hi ha gent que s'ho ha pres al revés, eh? I diuen que el 13 és el número de la sort, per portar la contrària. Hem de dir, però, que aquestes connotacions negatives no tenen cap estudi verèdica, només és superstició i
punt. Són les supersticions i potser fets que van passar en els seus moments.
Sí, remunten al 1307 en la Santa Inquisició, en els cavallers de la Taula Rodona.
Interessant. Un dimarts i 13, que obre portes aquest pont i, per tant, Fini, entenc que tenim una agenda on la gastronomia encara és protagonista este cap de setmana.
Abans, però, volia recordar-te, ja sé que no ets massa de missa, però que avui se celebra el Roser de Fàtima, la Verge del Roser de Fàtima, i era un dia com avui del 1917, quan Fàtima, a Portugal, se li va aparèixer la Mare de Déu a tres xiquets, a tres pastorets, i se'ls hi va aparèixer cada dia 13 fins al mes d'octubre, els hi van dir... doncs unes coses a seguir, que fiessin allí mateix un monestir, que li fiessin una capella en aquell indret, més que un monestir, i també que regessin la conversió pels pecadors, però una llum que els il·luminava cada dia 13 al mateix lloc on està avui en dia, doncs, aquesta cova de la Mare de Déu de Fàtima a Portugal.
Interessant, sens dubte, aquests apunts que sempre portes finir a la recta final del nostre...
Cada any rep uns 4 milions de peregrins.
4 milions de persones?
Al santuari de la Nostra Senyora de Fàtima a Portugal, sí.
No ens imaginaríem, eh? No? Són força. Va, agenda del cap de setmana.
Agenda, bueno, jornades, com estàs? Però les tapetes?
No, encara no.
Bueno, va.
És que és que hauré d'anar aquest cap de setmana.
Hasta dilluns, eh? Però podem continuar provant les tapes, la ruta de la tapa roja, el tapamar i també les jornades de la tonyina roja. Recordem que acaben dilluns, aprofitem els darrers dies. Hi ha ballar a la sala, dimarts dissabte, a la nit, amenitzat pel duo A Tempo, i també hi ha partits de futbol aquest cap de setmana. El ballar a la sala, no t'he dit l'hora, a les 10:30. Futbol al Camp de la Cala. Dissabte, el mes matiner, 9:45, l'infantil juga contra l'Aldeana i a les 11:30 el cadet juga la fase d'ascens pendent la Cala Tortosa. 11:30, interessant partit. El diumenge, l'IBB, matiner a 9:45 i després juga el primer equip a les 12. Hi ha festàs al camp, a les 12, us invitem tots a anar-hi, crec que hi ha rostida també.
Hi ha rostida després del partit, sí, sí.
I també partit de futbol sala a la mateixa hora quasi, a les 12:15, en aquest cas a la Cala Cambrils, al pavelló poliesportiu. I parlant de futbol, hem de dir que ahir, hem de felicitar l'Alivia, que ahir va guanyar 11-0 contra l'Amposta i quasi assegurat l'ascens.
L'ascens, per tant, felicitats doncs, als caleros, que sempre l'esport de casa nostra, eh? Està en molt bona salut i molt bon estat.
Queda poc temps, però si hi ha algun despistat, recordem que ara a les 2 acaba el termini per presentar sol·licituds per optar a una de les 3 places que hi ha de policia local interí per aquest estiu. Es tanca a les 2 de la tarda.
Doncs ja ho sabeu, si algun despistat encara no ha passat per les oficines, doncs ho pot fer. Ja dimarts repassarem més ofertes de treball perquè agafem, bueno, este pont. I a més és coincidència, tota Catalunya un dilluns i de festa.
Sí.
Què faràs este cap de setmana?
Jo ja et vaig dir que el dilluns dia 16 per a mi és una data molt especial.
Dimarts ja ens ho explicaràs, com sempre, a partir de les 12, aquí al Sempre amb tu, una setmana, aquesta recta final del mes de maig.
Estaré de celebració.
Estaràs de celebració? Dit, sí. Vale, perfecte, doncs bueno, que siguin sempre així, bones notícies. Que gaudiu del cap de setmana llarg, que gaudiu d'aquest pont, nosaltres hi tornarem puntuals dimarts, dia 17 de maig, a partir de les 12 del migdia. Aquest cap de setmana gaudiu de les diferents reemissions del nostre programa, els millors moments del Sempre amb tu, Fini.
I molta l'enhorabona a tots els que celebren també esta setmana, dissabte hi ha comunions, que tinguin un dia especial i que el temps acompanya.
I que el temps, ho parlàvem dilluns amb el capellà del municipi. Fini, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, a disfrutar.
Adéu-siau.